Són les 9 del matí.
Bon dia. El tall de subministrament elèctric a les comarques de Girona ha arribat a afectar fins a 400.000 abonats i hores d'ara en queden uns 60.000. Aquests clients són sobretot a l'Alt i Baix Empordà i, segons ha afirmat el portaveu d'Endesa, en dues hores haurien de recuperar tots els subministraments. A més, continuen, a més del tall de l'AP7 entre Figueres i la frontera, el temporal Glòria també ha comportat talls a 7 carreteres més al nord del país per inundacions o neu. Algunes d'aquestes vies són la C-38 a l'alçada de Mollo, a la C-31 a Ullà i la C-260 a Roses. I en plana política, Pedro Sánchez, el mandatari espanyol, ha estat qui ha fet una proposta davant les càmeres de Televisió Espanyola aquest dilluns a la nit, que traslladarà a Generalitat per fer una reunió amb Quim Torra la primera setmana de febrer a Barcelona. En la primera entrevista que ha concedit després de la investidura, el dirigent socialista ha reiterat la seva intenció de resoldre el conflicte polític a través del diàleg entre governs. Sánchez ha dit que anirà amb la millor de les voluntats. La Generalitat proposa el 6 o 7 de febrer. A més, a una entrevista que publica avui el diari El País, l'eurodiputat Carles Puigdemont reclama el seu paper en la mesa pactada entre PSOE i Esquerra Republicana i diu que no es pot ignorar allò que ell representa. I les negociacions entre el govern i els comuns pels pressupostos de la Generalitat s'han tancat, finalment, amb un acord que augmenta la despesa no financera de la Generalitat en 3.070 milions d'euros respecte als comptes del 2017, els últims que es van aprovar i que s'han anat prorrogant fins ara. Una de les novetats d'aquest acord és que es recupera la inversió pública, pràcticament estancada durant els últims anys. Concretament, s'hi destinaran 401 milions d'euros més a tota aquesta partida. I avui dimarts, l'Escolania de Montserrat iniciarà una gira internacional que la portarà a actuar a Rússia i Noruega, un país que encara no havia visitat. La primera parada del viatge serà a Moscou, on el dijous 23 de gener els escolans tindran l'oportunitat de participar al Festival Internacional de Música de Nadal. I encara un apunt per l'agenda, perquè avui dimarts 21 de gener, a les 7:30 de la tarda, el cicle de cinema religiós amb la pel·lícula Rostro de la Misericòrdia es projectarà als cinemes de Sant Cugat. I fins aquí l'actualitat, continuem a la primera hora.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí.
Fins al 29 de gener tens un 20% addicional en una selecció de més de 400 marques de moda. Renova't el look amb Geox, Gant, Dockers i més. Les rebaixes del Cort Inglés. Aquest any sé que sí.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga.
Tres minuts que passen de les 9 del matí hem iniciat aquesta nova hora al programa Primera Hora perquè estiguis ben informat i perquè també doncs, comencis el dia de la millor manera possible. I per tant, el que hem de saber a aquesta hora és a qui li hem de felicitar aquest dimarts 21 de gener. En Joan Pallarès ens ho explica, endavant.
Avui és Santa Agnès, Inés, verge romana que va viure a cavall dels segles 3 i 4, martiritzada ben jove i la vocació popular que en alguns indrets de Catalunya fa que la celebrin demà el dia 22. Però avui també és Sant Fructuós, o Fructuós, bisbe de Tarragona, el qual va trobar la mort en martiri en aquesta ciutat envoltat dels seus dos diaques, Auguri i Eulogi, l'any 259, la festivitat dels quals també celebrem avui. Sant Fructuós i els seus diaques són els primers màrtirs documentats de les nostres terres, exemple de l'arrelament que ja tenia el cristianisme en aquelles èpoques, especialment en zones tan remotitzades com aquella mateixa capital Tàrraco imperial, l'actual Tarragona. Fructuós, Auguri i Eulogi van morir a la foguera de l'amfiteatre en tal dia com avui, quan governaven els emperadors Valerià i Galià. Se'n conserven les actes martirials que diuen que el bisbe Fructuós pregà mentre li restà vida i no el consumí el foc. i afegim aquesta diada d'avui a la Beata Josep Maria de Santa Agnès.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Com que ara ja sabem a qui hem de felicitar-li aquest dimarts 21 de gener, ara el que fem, Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Doncs fem un repàs de l'agenda cultural prevista per aquest dimarts.
Vinga, perfectament, perquè avui podem, tot i la pluja, anar cap a Tarragona, perquè és la festa major d'hivern de Sant Antoni a Vilaseca. D'aquesta festa major, que durarà tota la setmana, destaquem dos actes avui. D'una banda, un fabulós tas de vins del celler Scala Dei del Priorat, i d'altra banda, al Teatre Metropol de Tarragona, un concert de poesia amb la veu de l'arpa i el duo Elan, format per Anabel Real, que és soprano, i Esther Pinyol a l'arpa.
Cap a on anem, Rafa?
Cap a Tàrrega. Que
tenim... Cap a Tàrrega, i cap a on és això? Va, que sé que tens ganes de dir-ho.
Tàrrega, Lleida, no?
Lleida, eh?
Lleida.
Vinga, cap a Lleida.
Aquest divendres 24 de gener a Tàrrega, Juan Gómez Chicuelo a la guitarra i Marco Mezquida al piano presenten No hay dos sin tres, un concert on desplegaran la seva fusió de jazz i flamenc al costal del percussionista Jacobo Sánchez, un concert on el duo deixa veure la bona entesa artística i personal que hi ha entre els dos músics. No et perdis... Recomanem a tots els oients que no es perdin aquest concert de divendres a les 9 del vespre al Teatre Ateneu de Tàrrega. El preu de les entrades són de 10 euros.
Vinga, des de Tàrrega marxem cap a Girona. Projecció del documental Feliç Mil Aniversari del Monestir de Sant Daniel.
Ai, sí, és, Mercè, perquè el local social de Sant Daniel us convida a venir a veure el documental d'un dels edificis més emblemàtics i que compta amb més de 1.000 anys d'història. Es convida a veure el documental sobre la història del Monestir de Sant Daniel i la presentació va a càrrec de Pere Solés, que és director, i la priora Assumpció Piferrer.
I al Palau de la Música a Barcelona?
Sí, tenim música clàssica i òpera. Sir Simon Rattle i la London Symphony Orchestra arriben al Palau de la Música per oferir-nos una vetllada dedicada a Beethoven, un clàssic. Buscant que cada concert sigui una experiència renovadora per al públic, l'orquestra interpretarà la Sinfonia número 7 i la peça Cris en el món de les Oliveres, del genial compositor alemany.
I Andorra, què podem fer-hi avui?
Andorra, com cada dimarts, podrem gaudir els nostres oients dels concerts a Prescai, a l'Hotel Sant Godard, a Erz, amb Patxi Leiva, de 6:15 a 8:15 del vespre. Recordem que l'entrada és lliure.
Que xiuleig que ens avisa, doncs, que hem d'anar cap al món de Twitter. Rafa, què ens expliques? Quins tuits ens has preparat avui?
Vinga, avui us porto tuits perquè, sobretot, la xarxa bull amb el judici a Trapero i els Mossos, per exemple, Dolors Sabater Puig, que és exalcaldessa de Barcelona, diu... Es diu poc que els Mossos, sota el comandament de Trapero i Quim Forn, l'1 d'octubre del 2007, van ser els únics cossos policials que van respectar correctament els principis de proporcionalitat, oportunitat i congruència, donant compliment estricte a l'ordre judicial. Eren altres temps. Per exemple, també Patricia Plaja, excap de comunicació dels Mossos d'Esquadra, tuiteja un tuit així reflexiu i diu que a la vida tothom té el que es mereix és fals i ho vaig aprendre fa temps. També vull destacar-vos en un altre tema, per exemple, un tuit d'Alejandro Fernández, que és diputat pel PP al Parlament de Catalunya, que deixa una porta oberta a la negociació entre governs. Diu, he consagrado mi vida política a combatir el separatismo y defender la libertad de Cataluña desde mi ideología liberal conservadora, pero veo un error obsesionarse con ilegalizar los partidos separatistas más allá de lo que señala la ley de partidos. Un to una mica més baix de l'habitual en Alejandro Fernández. I vull destacar també un tuit de Monseñor Luis Argüello, que és secretari de la Conferència Episcopal Espanyola, arran una mica de les polèmiques que hi ha darrerament amb l'educació dels fills, que si l'Estat, que si no l'Estat. Ell diu, los hijos no somos propiedad de los padres, menos del Estado. No somos cosa. Ser hijo supone participar de un vínculo fruto y origen de otros vínculos que respetados y armonizados hacen posible el bien común personal y social. Y vull destacar el tuit
d'un... Final, un tuit final.
Un tuit final, diguem-ne, com a guinda del pastel, que diu... és un pensador de Twitter, que es diu, atenció, Joan Trias, i diu, avui Mercè Raga, des de Ràdio Estel, em recorda que és el Dia Internacional de les Abraçades. I jo recordo que m'estimo molt a tot l'equip del primer a l'últim, sense ordre. This is Ràdio. Ell sempre amb un hashtag per rematar-ho.
I sempre a l'ordre.
Doncs li tornem l'estima, no, al Joan?
Per suposat, una abraçada ben forta de tot el seu equip. El Joan Trias, que esperem doncs, que demà estigui amb nosaltres i li enviem moltíssima, moltíssima força. Ara mateix, mira, 9 i 10 minuts, gràcies Rafa, per aquest repàs.
De res.
Del món del Twitter. El que fem és, va, anem a fer un petit tas del que es vindrà a ser aquesta nit. Mira, en Xavi ens posa aquesta sintonia que ja ens col·loca a les 8 del vespre. Sí o
és
no, Rafa,
suggerent. Sintonia... Xavi sempre és suggerent en les seves coses.
Ha fet una cara així com dient.
Vinga, que sí, va. Dient que sí.
Escolta, que aquest, mira, mai millor dit, escolteu, perquè aquesta nit ens visita el protagonista, Laura Borràs.
Visita de renom, especial.
La diputada al Congrés, en l'actualitat, clar, és que ha fet moltes coses, Laura Borràs, gran trajectòria de la diputada, actualment està, com dèiem, al Congrés dels Diputats, però és que abans ha estat doncs, una gran filòloga, també consellera de Cultura, va dirigir la Institució de les Lletres Catalanes. Recentment també ha estat notícia al voltant doncs, de la gestió, presumptament gestió, en algun que altre contracte, però és que d'això en parla avui el protagonista. El que passa que us hem triat un petit fragment per fer això de... saps?
Sí, obrir boca.
Fer així com... exacte, perquè la gent doncs es vagi assabentant del que poden escoltar aquesta nit. A les 8, el protagonista. Vinga, va, anem a escoltar-los. Laura Borràs, conversant amb Joan Trias.
La política té paraula? Sol tenir paraula?
Bé, hi ha moltes paraules, hi ha molt de soroll, hi ha molt de silenci que s'amaga a vegades darrere de discursos buits, vacus, retòrics. Jo, com que sóc una persona de paraules, però també de paraula, em costa de vegades veure aquesta doble dimensió, aquesta hipocresia que deia, o aquests dobles discursos, em costa moltíssim. De fet, no ho practico perquè em costa tant i m'incomoda tant que no em resisteixo a caure-hi. Però sí que és un món de moltes paraules on de vegades ni tan sols s'escolten les paraules, ni tan sols som capaços de pensar en el sentit de les paraules. Jo crec que això ens fa falta en tots els àmbits de la vida, parar atenció a les paraules, el que volen dir les paraules, el que diem a través de les paraules, i en la política encara més.
Les paraules condicionen la realitat?
Sí, les paraules la condicionen perquè... De vegades la vida és plena d'intuïcions, de pors, de sensacions, però verbalitzar, convertir-les en paraula, les fa presents d'una manera o d'una altra. La paraula té el poder màgic de seduir, de convèncer, i també de conjurar. I llavors, clar, que la realitat ve determinada per les paraules. Doncs imagina't, no? Una relació de parella, doncs, hi pot haver diferències, hi pot haver coses que no funcionin, hi pot haver... Mentre no es diu, és com si això estigués en un espai indeterminat. A partir del moment en què això es tradueix a paraules, la realitat s'imposa, perquè tots sempre recordem molt, oh, però tu em vas dir, no? Allò, em vas dir el valor d'allò dit. També per ferir, però també per, naturalment, per construir. Per tant, naturalment, que les paraules han de poder ser fetes servir amb tota la intenció, almenys per les persones que hi creiem encara, no? I, per tant, poder dir coses a través de la paraula és una petita seguretat a la qual t'agafes ja, que té consciència de realitat.
Vostè que ha estat consellera de la Generalitat, consellera de Cultura, i, per tant, ha estat al Parlament de Catalunya, i ara està al Congrés dels Diputats. On hi ha més diàleg, al Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats?
Bé, el Congrés dels Diputats és una mena d'olla de grills a pressió, a més, jo pensava que ho havia vist tot al Parlament de Catalunya i és un espai d'aficionats al voltant del que passa, si ho comparem amb el que passa al Congrés. Al Congrés hi ha insults, al Congrés hi ha desqualificacions, que també les he vist en el Parlament de Catalunya, però allà són a gran escala, diríem, el fet de que hi hagi 350 persones en lloc de 135, doncs ja demostra quina és l'escala, i a partir d'aquí, doncs... una manera de fer que a mi em sembla que desvirtua moltíssim i desprestigia el sentit del que és la pròpia institució, i que el Parlament, almenys de manera majoritària per part dels grups, s'intenta preservar.
Quin és el problema més gran que hi ha entre Catalunya i l'Estat espanyol?
Jo crec que el problema que hi ha és que tothom veu on és el problema i ningú fa res per mirar de posar-hi solució. És a dir, que el govern de l'Estat espanyol sap quin és el problema amb Catalunya i sap quina podria ser la solució, perquè la solució només pot ser democràtica i, per tant, consensuada, i, per tant, que en el segle XXI els ciutadans puguin decidir el seu futur i fer-ho democràticament. I sabent-ho, doncs fan veure que el problema és un altre, o per no voler atacar la naturalesa del problema, o fins i tot amb la solució que saben que podria tenir, per por a que no fos una solució satisfactòria de la seva banda, que per altra banda contradiuen amb els seus discursos, perquè diuen que no, sempre diuen que no són prou, però no volen provar-ho mai. Sempre diuen que no són prou, però per si de cas no ho provem. Doncs jo crec que el principal problema que hi ha és això, que no es vol assumir quin és el problema i quina és la manera de resoldre'l.
Quin ha estat el problema dins de l'independentisme?
La falta d'unió. El no voler anar tots a la una.
Quan parlem de falta d'unió, deixi'm preguntar-li clarament, Parlem de JunsperCat i Esquerra Republicana o també dins de cada partit polític?
Parlem de tots els partits independentistes, perquè si tenim un objectiu compartit, doncs el normal fora que tots conjuntament treballéssim per assolir aquest objectiu. I això és el que jo com a ciutadana, per exemple, ciutadana que havia votat unes opcions que el que buscaven era precisament la solució que es havia ofert en programa electoral d'oferir un referèndum per votar la independència d'aquest país, doncs no entens com és que costa tant poder anar junts amb coses que ens acostarien a l'objectiu en lloc de distanciar-nos. És a dir, que jo sempre dic que vinc dels clàssics i que hi ha la màxima del divide et impera, que l'Estat espanyol està practicant i que una part de l'independentisme està facilitant, però que la unió fa la força, i aquesta és la saviesa popular, i nosaltres sembla que fem cas omís d'aquesta saviesa, perquè efectivament en una situació de màxima debilitat, a més com la que ens trobem nosaltres davant de la maquinària desfermada de l'Estat espanyol per intentar escapçar d'una manera permanent l'independentisme, doncs sembla mentida que encara en aquest context de més gran hostilitat no fem un front comú, no fem una unitat nacional, no fem una acció conjunta de tots els partits, de tots els actors que vulguin fermament treballar per la independència d'aquest país.
Ara em podia dir tranquil·lament, ja l'estic fent, però l'independentisme ha fet prou autocrítica històricament?
Jo crec que nosaltres tenim les cotes d'autocrítica i ja ens hem autocriticat per sobre de les nostres possibilitats. És a dir, després d'haver sentit la presidenta del Parlament de Catalunya, que és a la presó per haver permès uns debats en el Parlament, en un Parlament on s'ha de poder parlar de tot. I sospito que també perquè era presidenta de l'ANC, perquè tots sabem què és el que els han dit que havien fet i després tots sabem quines són les motivacions últimes per als quals els tenen privats de llibertat. Però després d'haver sentit això, que potser no ho vam fer prou bé, quan en realitat la seva bona voluntat a l'hora de fer autocrítica és només aprofitada de manera perversa per als que s'agafen a aquesta autocrítica per dir, ho veieu com ho veu fer mal fet? És a dir, que després d'haver sentit per una banda aquest exemple o per l'altra el president de la Generalitat de Catalunya dient, ens vam equivocar perquè vam confiar en l'Estat espanyol i hauríem hagut de mantenir la declaració d'independència, jo crec que l'autocrítica la tenim coberta. A l'altre costat no hem vist mai que hi hagi ni un bri d'autocrítica. Jo recordo que en campanya electoral un diari estatal em va preguntar sobre això. L'autocrítica, dic, miri, l'autocrítica que faig és haver pensat que en el segle XXI jo vivia en un estat democràtic. Aquesta és l'autocrítica que jo faig. Perquè Espanya s'ha revelat com un estat amb molts dèficits democràtics i nosaltres els estem veient dia sí dia també.
Si m'equivoco, rectifiqui'm, que per això és aquí, Es va passar del referèndum o referèndum a un referèndum vinculant per tornar a ser el referèndum o referèndum. L'altre dia, Oriol Junqueras, al diari El País, preguntat per si l'independentisme havia enganyat d'alguna manera la gent, va respondre el ja famós i una mierda. Per tant, deixi'm preguntar-li a vostè. S'ha enganyat a la gent d'alguna manera o es va ser ingenu des de la política?
Jo en aquell moment no hi era i, per tant, no puc jutjar les intencions de les persones que hi eren com si haguessin volgut enganyar la ciutadania i, per tant, no ho faré. El que és evident és que, a jutjar per el que diuen molts dels actors que llavors sí hi eren, potser no van calibrar quina podia ser la magnitud de la resposta per part de l'Estat espanyol. Per tant, encara més ara, si abans de l'1 d'octubre i molts anys anteriors hi havia veus que el que proclamaven era que no es podia confiar en l'Estat espanyol perquè en aquesta qüestió sempre ens aniria a la contra, després de l'1 d'octubre el que és evident és que això només ha fet que créixer, perquè és igual que hi hagi hagut un partit o un altre, perquè quan és en relació a la sobirania nacional, la seva, tanquen files, i són tots... Llavors sí, ells van junts per Espanya, ho tenen molt i molt clar. I van junts no només als partits polítics, sinó tota l'arquitectura polític-constitucional de l'Estat espanyol, ho hem vist, els jutges fent de salvaguardadors de la unitat de la pàtria, i per tant, en aquest sentit... Potser el que no es va calibrar era amb prou força quina seria la seva reacció, perquè també, francament, a dia d'avui, al segle XXI, ara, perquè ens ha passat tot el que ens ha passat en aquests dos anys, i ja tot ens sembla... Estem normalitzant el que no ho és i estem convertint en extraordinari el que és ordinari. Però l'1 d'octubre del 2017, jo no sé si hi havia gent que podia imaginar que ens paguessin amb la violència com ens van pagar. Potser la gent imaginava que els col·legis electorals apareixerien precintats o que potser hi hauria policia que no ens deixaria accedir als col·legis. Però que ens vindrien a robar les urnes, que vindrien a pagar-nos pel fet de que estàvem votant, jo crec que això era difícil d'imaginar. I era difícil d'imaginar perquè havíem pensat que, malgrat tot, Espanya era un estat de dret, i ara estem veient que molts d'aquests dèficits ara han aflorat d'una manera claríssima quan justament s'ha atacat els fonaments, les estructures de l'Estat.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa, i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
9:24 minuts. Bones notícies. M'ha agradat, aquesta entradeta. Què tal? Molt bon dia, Àngel Miret.
Hola, bon dia, bona hora.
Espera, temes socials, entre d'altres coses. Sí. Avui fem... Déu-n'hi-do, marxem cap a l'exterior.
Sí, entrem i sortim del país.
Va, fem-ho,
està bé,
no?
Això, sí.
Vinga, cap on anem? Primer
doncs,
destí.
Mira, primer, Corea del Sud. A Corea del Sud, segurament l'imaginari col·lectiu ens fa pensar que deuen tenir algun tipus de religió molt allunyada de la nostra, no? És un país molt llunyà, molt divers, des del punt de vista cultural, lingüístic. Doncs no, resulta que hi ha l'11%, una mica més de l'11% dels coreans són catòlics. Déu-n'hi-do, un de cada, més, un de cada 10, aproximadament, i a més, ha crescut molt. És a dir, en aquest moment, els catòlics sud-coreans són prop de 6 milions de persones, i el 99 eren bastants menys. Concretament, s'ha incrementat amb un 50%. No vull donar massa xifres, però això sí que ens situa en un context en el que aquesta disparitat, o sigui, en el que en els països de tradició judeo-cristiana i concretament catòlica, com Catalunya o com Espanya, la pràctica religiosa disminueix, i ara veurem tot seguit quina valoració fan els propis catòlics de l'Església, i en canvi en altres països, a l'Àfrica, a l'Orient Mitjà, a l'Àsia, aquest col·lectiu de persones que han de lluitar en un context, diguem-ne, més hostil, o tradicionalment i culturalment diferent, van creixent. És una paradoxa que algun sociòleg algun dia ens haurà d'explicar. I mira, doncs, les notes que posen els catòlics a l'Església, segons un estudi que ha fet el Centre d'Estudis d'Opinió, és decebedor. Ja avanço.
Ja,
és,
o sigui,
absolutament decebedor.
No s'aprova.
No, no, se suspèn i moltíssim. Mira, per exemple, amb caràcter general, la nota a Catalunya és un 2,6.
Vaja.
La pitjor nota només superada, des del punt de vista de què és la pitjor, per la monarquia espanyola, que és un 2,2. Els catòlics en general, o sigui, aquells que es declaren catòlics, que són més del 50%, pugen una miqueta aquesta nota fins al 3,8, i només aproven els catòlics practicants amb un 5,4. Alguna cosa està passant. Alguna cosa està passant, i no sé quina és la resposta, tampoc, em limito a donar dades, però a nivell polític de tot l'Estat veiem les notes. Doncs mira, els que aproven a l'Església són els votants del Partit Popular, amb un 5,2, Ciutadans amb un 4,5 i el PSOE amb un 3,2. El reste, per exemple, partits independentistes puntuen a l'Església al voltant d'un 2 i l'electorat d'Units Podem i tot, aquesta, diguem-ne, tot aquest grup de partits estarien amb un 1,5. Insisteixo, veiem el que passava a Corea, després podem parlar una miqueta de la Xina, i per què passa això? És a dir, per què hi ha aquesta assimilació de l'Església? Clar que hauríem de veure què vol dir l'Església. Quan parlem de l'Església i es pregunta quina valoració fa vostè de l'Església, hauríem de veure a què ens referim. Als bisbes, a la jerarquia, als capellans, a les polítiques de l'Església, etc. Però sí que resulta sorprenent, torno a insistir, de que Corea s'incrementi en un context, dic, molt diferent, i aquí la valoració sigui tan i tan baixa. Jo crec que tots, no només la jerarquia de l'Església, ens hem d'interrogar en relació a aquesta puntuació que resulta francament... O sigui, estem per sota, els que estimem l'Església, ens adola això, estem per sota, per exemple, de la banca. La banca està en un 2,8 i l'Església Catòlica en un 2,6 de valoració.
Una xifra que crida l'atenció.
Una xifra, francament, decebedora. És el que hi ha. No sé exactament a què
obeeix,
però el que sí és evident és que el missatge de Jesús, disruptiu, revolucionari, contrari a les institucions i a l'autoritat a la seva època, no es correspon en aquest moment a una realitat de valoració que es fa a casa nostra i que s'identifica sobretot amb el poder establert i amb les classes més conservadores. Alguna cosa no va bé. No sé exactament, això és cadascú que prengui...
Que faci
la reflexió pertinent. Per exemple, a la Xina, en canvi, ja sabeu que hi havia dues esglésies, històricament, la oficialista, diguem-ne, la que en el seu moment es va... pràcticament separada de l'Església de Roma, i la que es va mantenir fidel a aquesta església. Hi va haver uns acords entre el govern de la Xina i el Vaticà, acords que romanen encara secrets i que no sabem exactament quin és el contingut.
Els acords, no?
Sí.
El que conté aquests acords, els punts.
No se saben. Però sí que sembla, aquesta és la impressió que tenen les persones ben informades, de que en aquest moment, per exemple, l'Església aquesta oficialista fa, per nomenar bisbes, pot fer una proposta al Vaticà i aleshores, d'entre aquests candidats, el papa escull els bisbes que creuen, diguem-ne, més adients. Segueix existint, això no obstant, una forta repressió del govern i de tal manera que ha clausurat més de 100 esglésies d'ençà de fa pocs mesos, perquè considera que aquestes esglésies no s'han avingut en aquesta nova forma, en aquest nou acord entre el govern xinès i diguem-ne, el Vaticà.
I els Estats Units?
Bé, als Estats Units, doncs, la dreta radical també segueix fent estralls en l'àmbit del... En aquest cas, més del cristianisme, més vinculat a les esglésies protestants, que no passa als catòlics en allà, però no solament als Estats Units. Tenim a Donald Trump que diu crec que tenim Déu del nostre costat. Això em recorda l'edat mitjana, quan es barallaven uns i altres i tots començaven amb el crit de Déu al nostre costat o Déu vol que matem els enemics, no? No només els cristians, els musulmans feien exactament el mateix. Bolsonaro diu Brasil per sobre de tot i Déu per sobre de tots.
Sí.
Està bé, no? I Jeanine Añez, que és aquesta autoproclamada presidenta de Bolívia, vam parlar un dia, exhibia també una enorme bíblia de gran... una enorme bíblia després de jurar el càrrec el passat novembre. Per tant, estem en uns moments d'incertesa on en una bona part del món el missatge cristià s'està resituant des del punt de vista ideològic en les tesis més conservadores, segurament perquè es confon, diguem-ne, l'atenció al cos i a la sexualitat per damunt d'altres consideracions. I aleshores, diguem-ne, el que és el divorci, l'avortament, totes aquestes qüestions, l'homosexualitat, per altres, diguem, en les quals, diguem-ne, Jesús, des del meu punt de vista, segurament hi ha teòlegs molt més ben preparats que jo que ho podran dir, en el qual Jesús, si recordeu els evangelis, no hi presta massa atenció. No és un dels temes que hi dedica més de temps. Amb això no vull dir pas el contrari, però... I, en canvi, amb altres qüestions en què Jesús hi dona molta més transcendència, diguem-ne, queden una mica o bastant desaparegudes en segons quins contextos de la línia argumental de les autoritats cristianes, siguin catòliques o, en aquest cas, siguin protestants. Bé, doncs haurem de fer... En fi, ja et dic que jo, en tot cas, porto la informació que cadascú faci la reflexió que vulgui. Sembla clar que els missioners protestants que van aterrar i han aconseguit un percentatge important de gent que en aquest moment, diguem-ne, ha passat del catolicisme al protestantisme a Llatinoamèrica i sobretot a Centroamèrica, es corresponen a una estratègia ben dissenyada que pretenia, diguem-ne, lluitar contra la teologia de l'alliberament. Aquest és una mica... Hem fet un repàs una mica ampli, mundial. Hem vist, hem parlat de Xina, hem parlat de Corea, hem parlat dels Estats Units, de Llatinoamèrica...
I el Vaticà com està? També té dret a tenir oficines diplomàtiques.
Sí, no, el Vaticà té molta diplomàcia, però a vegades no sé si aquest és el camí. Però, en fi, en qualsevol cas, a títol d'informació, perquè és important que els catòlics tinguem un mínim d'informació del que passa pel món. Hem parlat sovint de que és important que no ens conformem amb la formació que se'ns ha donat a les escoles, amb el catecisme, a vegades infantil, que és allí on s'han quedat. Doncs el Vaticà té en aquest moment 183 relacions diplomàtiques amb estats del món, per pràcticament tots, perquè crec recordar que són una mica més de 200, i al mateix Vaticà hi ha 89 cancelleries d'ambaixada. Tots aquests països, i a més algunes coses curioses, com per exemple, encara tenim l'Orde Sobirana i Militar de Malta i la Unió Europea, l'Orde Sobirana i Militar de Malta, que mantén encara oficines diplomàtiques, passaports diplomàtics, etc., en el propi Vaticà. Juntament amb la Lliga dels Estats Àrabs, la OIM, que és l'Organització Internacional de Migracions, i l'Alt Comissionat de les Nacions Unides. En fi, un panorama que no sé si és desalentador, en qualsevol cas és el que és, però que ens dona aquesta esperança de que en aquells espais on hi ha més necessitat, el missatge arriba a molta gent, mentre que aquells llocs més acomodats i més de tradició cristiana va desapareixent, segurament influït per un acostament excessiu entre el poder, diguem-ne, i les estructures eclesials jeràrquiques. En qualsevol cas, és un punt de vista que segurament és discutible, però les dades en aquest moment, i dades objectives, semblaria que van en aquesta direcció.
Cap allà. Ja per acabar, Àngel, avui també ens volies parlar de la fam.
Doncs sí, mira, perquè la fam, ara no agrada massa parlar d'aquest tema, perquè sembla que, més aviat, el problema que tenim aquí és un excés,
sí,
de,
no?
Un excés de menjar, o sigui, les dietes d'aprimament, o sigui, tothom està preocupat pel pes.
Sí.
Està bé, perquè el sobrepès, doncs, té problemes després de tota índole, però encara la ONU avui ens alerta sobre el mapa de la fam, i concretament de Zimbabwe a Haití hi ha 15 emergències alimentàries que necessiten d'una forta atenció. Països que estan abocats a conflictes bèl·lics permanents, països amb sequera, canvi climàtic. I aleshores, doncs, el Programa Mundial d'Aliments ens diu que necessitem molta i molta donació. En aquest cas ens parlen de 10.000 milions de dòlars per finançar les operacions d'un total de 80 països en els quals hi ha fam. Però, insisteixo, n'hi ha 15 especialment amb una necessitat que ja resulta imperiosa. N'hem dit alguns, hem dit Zimbabwe, però pensem que també tenim el Iemen, tenim el Sudan del Sur, etc. En aquest cas, per exemple, a Zimbabwe, només per posar un exemple, la inseguretat ja afecta a la meitat de la població, vol dir prop de 8 milions de persones que no tenen garantit d'un dia per l'altre la seguretat de que es podran alimentar amb suficiència. Bé, doncs aquesta és una realitat. Això a vegades sembla allò de la caritat, no? Bé, doncs la fam segueix existint en el món. És veritat que hi ha alguns indicadors que funcionen bé i, per tant, que s'està millorant en segons quins àmbits, però en aquest cas nosaltres, una altra paradoxa, insisteixo, patim per excés de pes, perquè ves que ara han passat les festes i tots ens hem segurament excedit en el consum, i en altres espais i llocs del món, no tan llunyans algun d'ells, tenim una dificultat perquè els nens i perquè les persones adultes puguin alimentar-se i evitar allò tan terrorífic que no ens volem imaginar, perquè ens sembla que és d'èpoques passades, que encara avui hi ha nens que moren literalment de fam, que moren, no que passen fam, que moren de fam. Aquesta és la realitat avui en el món.
Àngel Miret.
Molt bé.
Molt bé.
Bueno, doncs és el que hi ha.
Estem sobre la taula.
En aquesta emissora, entre altres coses...
És importantíssim que es parli d'això.
És important que no oblidem aquestes realitats, més enllà d'aquest dia a dia, a vegades, sí, polític que ens envolta i que ocupa quasi totes les hores dels mitjans de comunicació.
Àngel, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cuideu-vos moltíssim. Àngel Miret, expert en temes socials. Ara què fem? Doncs mira, ara posem una mica de música al programa Primera Hora de Ràdio Estel i marxem amb el xarango. Marxem, però després tornarem, eh? Des del seu àlbum El cor de la terra, doncs se conté aquesta gran cançó, Una lluna a l'aigua.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. La meva
vida que passa a través nostra.
Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't.
Vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu.
Una tonteria.
Vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. M'agrada perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't.
Vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu.
Una tonteria.
Vine'm a buscar. Vine a robar-me. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a
Catalunya, el món sencer. Balla, balla! Crema Barcelona i la lluna ens mira. Quan de nit delira la ciutat.
Puja la música, la sala crida. Som una bala, la deriva tenim folgades. Puja la música, crema la vida. Vine'm a buscar. Puja la música, la sala crida. Som una bala, la deriva tenim folgades. Crema la vida. Vine'm a buscar.
Ràdio Estel.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o mobilitat elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
A primera hora, amb Mercè Raga.
I 42 minuts, seguim avançant el programa d'avui. El judici contra la cúpula dels Mossos de la tardor del 2017 ha començat fort aquest dilluns amb l'interrogatori de la Fiscalia al major Josep Lluís Trapero. Volem saber les claus per entendre aquest judici a la cúpula dels Mossos. I un dia més ens ajuda l'associació Àgora Judicial. En parlem amb la magistrada Maria Josep Feliu, ella és jutgessa de la Sala Penal 22 de l'Audiència de Barcelona. Molt bon dia.
Molt bon dia.
És un plaer escoltar-la.
Gràcies, igualment.
Magistrada, ja sé que és una pregunta bastant global i bastant general, però què és el que hauríem de saber per encarar aquest judici, per entendre'l millor? Quines són les claus? Acusacions, defenses i delictes. Quina és la seva valoració?
Bueno, perdó. L'acusació, bueno, la primera clau estranya en aquest judici és que s'ha fet un previ judici en el Tribunal Suprem que no es va voler fer tot conjuntament. L'instructor no va acceptar que aquesta part del judici s'ajuntés amb la que es va fer en el Tribunal Suprem. Motius no n'hi ha masses. El segon, que no hauria de ser l'Audiència Nacional qui està jutjant aquest assumpte, sinó que hauria fins i tot ser l'Audiència Provincial de Barcelona, qui hauria d'estar jutjant aquest assumpte en els termes en què està plantejat ara, perquè no hi ha cap persona aforada, i amb la qual cosa, bueno, són Mossos i persones civils, però que cap d'elles té un aforament ni és diputat. Com l'hem d'entendre? Bueno, doncs una continuació, una segona part del que va ser el judici del Tribunal Suprem, i després aquí a Barcelona es farà la tercera part en la mesa del Parlament, exclosa, evidentment, la presidenta, que ja va ser jutjada en el Tribunal Suprem. Uh-huh. Bueno, aquesta és la part. La de delictes, bueno, doncs tres delictes de rebel·lió i un de sedició. O sigui, a tres persones se'ls imputen delictes de rebel·lió i a la intendent La Plana un delicte de sedició. bueno, és una mica estrany que el Ministeri Fiscal hagi mantingut l'acusació per rebel·lió després de que per part de les defenses se li va donar l'oportunitat abans del judici de modificar-la, quan és evident que el Tribunal Suprem ha exclòs claríssimament l'existència d'un delicte de rebel·lió i ells mantenen aquesta acusació. La justificació per mantenir-la podria ser intentar mantenir una competència de l'Audiència Nacional en base a que hi ha un delicte de rebel·lió, tot i que en algunes ocasions l'Audiència Nacional s'havia pronunciat en el sentit que els delictes de rebel·lió no tenien per què ser jutjats a l'Audiència Nacional. Una mica aquesta és
una
la
mica
situació.
És la... Sí. Clar, comentava i la Fiscalia, no?, que serà al final del judici, quan rebaixi o no el delicte de rebel·lió a sedició, perquè comentava que no és legalment procedent fer el canvi ara.
Bé, certament, normalment, els canvis de qualificació s'acostumen a fer en el tràmit final de judici, quan el tribunal li demana al fiscal si eleva definitives les seves conclusions provisionals, que les provisionals són aquestes. Però, davant d'una situació tan extraordinària i amb tot el que hem vist amb aquests judicis que s'ha fet, no hauria sigut tan estrany. Però jo crec que el que han intentat és justificar o intentar mantenir aquesta competència. No oblidem que hi ha un fiscal aquí que està actuant, que és aquell que va dir que, em sembla que es diu Rovira, que és el que va dir que aquests assumptes no es podien jutjar a Barcelona, perquè ja es havia dit que era competència d'aquí, o a Catalunya, diguem-ho així, perquè no hi hauria serenitat o tranquil·litat ni imparcialitat. I aquí el Tribunal Superior de Justícia es va rebotar quan va sentir això. Però vull dir que si el seu criteri és aquest, vull dir, suposo que ell el que ha anat és intentar assegurar això. Això també és una mica de situació que fa més complicat el judici, perquè ahir quan va haver-hi l'interrogatori del fiscal, sí, que es van interrogar el senyor Trapero, doncs aviam, hi havia moltes preguntes que eren absolutament inútils, que no tenen cap sentit, perquè condemnar per rebel·lió no es condemnarà per rebel·lió. Sí, havent-hi una sentència del Suprem com hi ha. Clar. I llavors, bueno, doncs... Pues, No està massa clar què és el que estem buscant. Si que el senyor Trapero declari un desprestigi de no sé què, encara que va dir que el judici no era contra els Mossos, sinó contra unes persones determinades de Mossos, això difícilment ens ho podem creure. Però, bueno, dir que la situació és aquesta.
Clar, és que ara justament el que estava parlant magistrada, no? El fiscal diu no és la nostra intenció i mai ho ha estat jutjar els Mossos d'Esquadra com a institut armat. Durant aquella època i posteriorment han demostrat la seva professionalitat. Això ho deia, com us estem explicant, el fiscal ahir. Per què vol deixar tan clar que no jutgen el cos, però sí a persones concretes?
Bueno, perquè en realitat hauria de ser així. En realitat, si el que volen jutjar conductes concretes, però que no ho oblidem, estem jutjant el major dels Mossos, que és el cap visible de l'Institut Armat dels Mossos, diguem-ho així, no? Perquè, vull dir, era el cap uniformat de Mossos, no? La màxima autoritat uniformada. Home, a ell li interessa deixar-ho clar perquè a ell el fa quedar bé. Ell vol dir els dolents sou vosaltres i la resta dels Mossos no. Però hi van haver-hi una sèrie de preguntes, fins i tot n'hi va haver una que la vaig sentir jo, em sembla que va ser ahir la tarda, que li va dir a en Trapero, bueno, i vostè com ho sap que els Mossos, perquè va dir que li van demanar si els Mossos, en cas d'una doble legalitat, a quina banda estarien, no? I llavors el senyor Trapero va contestar dient que no hi podia haver una doble legalitat i que ells estarien a el que els diguessin els jutges, no? I l'altre li va dir, però com està segur vostè que els Mossos no se n'haurien anat tots en una banda o a l'altra, no? Volguem dir. I ell contesta, perquè jo sóc el cap dels Mossos, i com que sóc el cap dels Mossos, sóc jo el que mano allà, no? Sóc jo el que dic on estem, no? Bueno, vull dir, l'interrogatori va ser molt, molt detallat, amb tota una sèrie de qüestions que ratllaven una miqueta, no ho sé, dir-te que el perdre el temps, diguem-ho així, és de clar.
Ara que estava parlant del temps, no?, que és tan important en el món del dret, de fet començàvem així avui l'editorial del programa, 104 testimonis. Entre els més destacats en passaran, doncs, el mateix Oriol Junqueras, Joaquim Forn, també Jordi Sánchez i fins i tot Artur Mas.
Sí. Bueno, aquest últim, no sé, encara, no? Els altres han de passar, perquè És evident que Jordi Sánchez estava a la Conselleria d'Economia el dia que hi va haver això i, segons va dir el senyor Trapero, va estar parlant amb ell, no? Senyor Fornera, el conseller de Mossos, bueno, conseller d'Interior, vull dir, quan ell estava de major als Mossos, que va ser molt bo perquè li va dir si havien parlat abans sobre el nomenament de major. I va dir, no, és que el senyor Forn no estava quan em van nomenar major. Bueno, vull dir...
Bueno, sí, però, vull dir, certes haver-hi incongruències.
Sí, van haver-hi certes coses, però tot i així tinc que dir que el judici el porten més ben preparats des del meu punt de vista, sí? Aquests fiscals, que els del Tribunal Suprem.
És interessant aquest apunt.
Jo crec que sí, que se l'han estudiat més. Jo no dic que les preguntes siguin més o menys encertades, però que com a mínim se l'han estudiat més, perquè en el Suprem vam veure moltes pífies, diguem-ho així, no?
Sí.
I en canvi aquí no se n'han vist tantes, no? Vull dir que no. Ara penso que va ser un interrogatori que amb la meitat podíem haver acabat.
Nota processal, nota anecdòtica que vam viure ahir. Les defenses han demanat, entre d'altres, que la intendenta Teresa Laplana, doncs, acusada per sedició pel 20 de setembre, pugui seguir el judici des de casa, després de declarar per motius mèdics. Això pot ser.
Sí. Fins i tot ni per motius mèdics, o sigui, encara que no hi hagi motius mèdics, en aquests judicis llargs ja hi ha hagut en altres ocasions, em sembla que va ser el Gürtel, que hi havia dies que hi havia pocs acusats dels que estaven en llibertat. Vull dir que no, que això sí que és un tema que, clar, si la pròpia defensa t'ho demana en benefici d'aquesta persona, doncs, bueno, ha d'estar al començament, quan ella declara,
la llei
i
ho permet,
a la fase final. Sí.
Magistrada, fins quan estarem pendents d'aquest judici?
Bueno, no acabarem pas, perquè quan acabem aquest judici, llavors s'ha de celebrar el judici d'aquí.
El tercer, no? Sí.
El tercer, aquí a Barcelona. Però cuidado, perquè tenim tota aquesta espècie de segona causa, perquè això semblen capítols, de segona causa que porta el jutjat número 13 de Barcelona.
Ah.
I aleshores això també, bueno, un dia o altre, suposo que un dia o altre, arribarà, no sé si al Tribunal Superior de Justícia o a l'Audiència Provincial de Barcelona, depenent de si hi ha aforats o no, o es farà com es fa així a trossos, una part al Tribunal Superior de Justícia, una part a l'Audiència Provincial. No sé, aquest tipus de procediments de vegades ens han donat una mica la sensació de que tenen uns tempos i uns procediments una mica específics per cada un d'ells. O sigui que no acabarem encara, no.
Magistrada, fa uns minuts estàvem conversant amb Àngel Miret, que el teníem aquí amb nosaltres, i jo em vull quedar, diu, em quedo, com, i tant. I li vol fer una pregunta.
Sí, magistrada, bon dia.
Bon dia.
No, la pregunta no fa tant referència al judici aquest en concret, sinó justament avui parlàvem de l'avaluació que feien els catòlics i la població en general de l'Església, però en aquesta avaluació que fa el CEO també apareix l'administració de justícia i també suspèn, diguem-ne, es queda amb una avaluació molt baixa. Jo volia preguntar-li si des de la magistratura, no li demano pas l'opinió concreta de vostè, sinó vostè que en forma part, si tenen la impressió de que tot aquest seguit de judicis i d'aquesta manera, diguem-ne, per exemple, que tenen els fiscals a interrogar, que potser pels que estan en el món del dret és més habitual, però no per la població en general, si creuen que això millora o empitjora la imatge que pugui tenir la ciutadania de la justícia, en el sentit de que hi ha hagut algunes sentències, deixant a part les opinions polítiques que tingui cadascú, que semblen, des del pur sentit comú, insisteixo, exagerades. És a dir, m'estic referint, per exemple, al cas dels dos Jordis, els dits dels dos Jordis, no? 11 anys de presó, en fi, per la manifestació, en fi, més o menys articulada legalment o aprovada o no aprovada. Té vostè la impressió que això millora per una part de la població important catalana la imatge que es té de la justícia, o més aviat a l'inrevés?
Bueno, per la població catalana jo crec que empitjora l'imatge que té de l'administració de justícia. No li diré que per alguna altra part de població del territori espanyol poder sí que ho vam veure clar, perquè ja ho va veure que aquí es va parlar de desproporció absoluta en la sentència del Tribunal Suprem, i en canvi va haver-hi en algunes declaracions en les que es deien que la pena que s'havia imposat era petita, no? Que era baixa, que s'havia d'haver imposat una pena superior per les que demanaven els fiscals i les acusacions. per tant no millora. Però penso que potser això no és el més determinant per la mala imatge o els mals resultats de l'administració de justícia. No ho sé, des del meu punt de vista, no és potser això el que li dona més mala imatge a l'administració de justícia. Això sí que aquestes sentències no es poden desvincular de, moltes vegades de la pròpia ideologia política de les persones que reben l'input de la sentència. Però jo crec que la mala imatge de l'administració de justícia li dona primer doncs, l'actuació en part del Consell General del Poder Judicial, a la publicitat que es dona a nomenaments tots que es fan amb persones que de vegades sembla que premiem a gent i en altres vegades doncs no, el comportament de la cúpula del poder judicial, crec que no és l'adequat, i després la falta de mitjans que hi ha a l'administració de justícia. Avui m'ha fet gràcia que estem parlant de pressupostos, i si s'hi fixen, avui amb els pressupostos s'ha parlat de tot, menys de cap quantitat per l'administració de justícia.
És correcte.
Quan estem vivint una situació que no hi ha cap administració que estigui en la situació que està l'administració de justícia, tot i que tinc que dir que la Generalitat ha invertit en moltes coses per fer programes i per fer moltes coses, però tot i així, vull dir, no estem en una situació... O sigui, es necessiten inversions a l'administració de justícia, no només en mitjans tècnics, en moltes coses, perquè totes les administracions s'han modernitzat, fins i tot la sanitària, menys la de justícia. Per tant, penso que és això, el que dona més mala imatge. Uh-huh. I també és evident que l'administració de justícia mai tindrà una bona imatge. La gent que va a l'administració de justícia no acostumen a sortir contenta. I després, què surt als mitjans de comunicació? Només surt de l'administració de justícia el que són coses extraordinàries i de vegades unes bestieses, també podríem dir-ho així, no?
Ja.
No ho sé.
Molt bé.
Ja ho veig així, no ho sé.
Doncs és la visió de la magistrada Maria Josep Feliu. Ella és jutgessa de la Sala Penal 22 de l'Audiència de Barcelona i també membre d'Àgora Judicial. Ha estat un plaer conversar amb vostè un dia més en aquesta casa, amb aquesta conversa també avui amb Àngel Miret, que ens ha acompanyat. Gràcies, que tingui molt bon dia.
Gràcies,
bon dia.
Doncs vinga, fins aquí el programa d'avui. Ha estat intens, sempre al vostre costat intentant doncs, posar llum. Mai millor dit avui, perquè, Àngel, sortim al carrer i la llum encara no surt.
Sembla que estiguem encara... Avui estava pensant que això podia semblar ja també a Amsterdam o un país d'aquests nòrdics, eh? Sí? Deu ser el dia a dia més habitual i, clar, nosaltres això ens...
No estem acostumats, eh?
Ens deprimeix una miqueta aquest temps, eh?
Tot i que ahir deien que era el dia mundial més trist, no?
Avui, el més mal humor
el
o trist.
Monday, no? Sí. Avui és el dia de la abraçada, per això, ho sabies?
No, aquest no...
Suposo que
no,
per no contrarrestar una mica,
eh? Això.
Doncs vinga, Àngel Miret, gràcies per haver-te quedat fins al final del programa. Nosaltres ho deixem aquí. A partir d'ara, doncs, han de passar moltes coses, com per exemple, a les 10, primer de tot, arriben les notícies amb el Rafa Sanahuja. A partir de les 10, atenció, un dia més, Fórmula Lesant amb l'Albert Lesant i tot el seu equip. I a les 11, com sempre, 50ers amb Sergi Mas. I a partir de les 12, Fórmula Estel amb la millor selecció musical i també amb l'espai de salut natural per tothom, que de fet ja aprofito i mira, doncs et faig aquesta crida, si vols fer alguna consulta, si vols entrar al programa en directe, truca'ns ara mateix si vols al 93-409-2770. 93-409-2770. T'espero, servidora, eh? A 1:15 amb el doctor Juan Márquez per atendre els vostres dubtes. Però, de fet, com dic, ja pots començar a trucar al 93-409-2770. Et deixes el teu nom i la teva consulta i seràs els primers a entrar en el programa d'avui. Res, dir-te això, doncs que passis un fantàstic dimarts i t'espero d'aquí res, d'aquí unes horetes, a la Fórmula Estel. Que vagi molt bé. Fins demà.
A primera hora, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, hits and tuits a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Gaudeix dels èxits musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres a la Fórmula Estel, hits and tuits, música i actualitat. Actualitat i música.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.